Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Poeta, crític, historiador de la literatura, traductor, prologuista, professor universitari, activista... Explicar la vida i l'obra de Josep Maria Llompart amb una sola d'aquestes activitats no seria pas suficient. L'intel·lectual mallorquí més important de la segona meitat del segle XX va destacar en camps força diversos, tots units per la defensa apassionada de la llengua catalana i el compromís cívic amb la causa de la democràcia. Josep Maria Llompart de la Penya va néixer a Palma el 1925 en una família de militars molt conservadora i molt tradicional, que es va posar del costat del bàndol franquista. Tot i que ben aviat va trobar en la literatura l'autèntica vocació, va estudiar dret per satisfer els desitjos paterns. De la mà de les amistats a la universitat, es va interessar per la cultura i la llengua que se li havia estat escamotejant. Amb tot aquest bagatge previ, triar el català com a mitjà d'expressió literària li va suposar un alliberament personal. Va passar a ser un gran defensor de la catalanitat de Mallorca i de la unitat de la llengua. L'obra poètica de Llompart va ser intermitent, amb llargs silencis editorials, motivats pels nombrosos fronts que tenia sempre oberts i pel curiós horari que va mantenir durant tota la vida laboral. Els matins treballava a l'administració pública i els vespres assumia les feines més intel·lectuals. De fet, des del 1961 va ser l'assessor i director literari de l'editorial Moll, el que li va permetre tenir contacte amb autors de la talla de Joan Fuster, Manuel de Pedrolo, Miquel Martí Pol i molts d'altres. El compromís amb la societat li va fer prioritzar la tasca de crític i historiador de la literatura per fer-ne divulgació, en detriment de la labor docent o la de poeta. Ell mateix afirmava, en un país amb cara i ulls, jo no hagués estat més que escriptor. Al final de la dictadura i durant la transició es va caracteritzar pels discursos abrandats en favor de la idea cultural i nacional dels Països Catalans. Va ser el president de l'Obra Cultural Balear i de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Al llarg de tota la vida també va gaudir especialment fent de mestre i mentor de les noves generacions. I com és habitual a l'Enguàrdia, tenim amb nosaltres el doctor Josep Maria Soler i Sabaté. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un personatge cabdal.
Cabdal.
Cabdal. Sí, sí, és la paraula, eh? No sé si a Mallorca o per tota la cultura catalana.
Per tota la cultura catalana, per una raó. Perquè, clar, ell és una persona que és nascut amb un medi a les Illes Balears, a la ciutat de Mallorca, a la Palma de Mallorca, a la illa de Mallorca, viu allà la postguerra, i la postguerra és duríssima de tot el que ha passat a les Illes Balears, com sabem molt bé, per tots els llibres, la sèrie de llibres que va explicar en el seu moment el pare Massot i després molts altres historiadors que han treballat. En temes que encara avui a Mallorca són problemàtics avui, gairebé a punt de fer 87-88 anys.
Terrorífic.
Sí. Terrorífic, i sí, sí. Perquè trencava l'esquema. I a més, amb un ambient amb el qual ell ve d'una família, les relacions de la seva família amb els militars i el que va passar, ni idea. O sigui, ni idea. Però sí que és veritat que una persona amb aquest ambient, parlant com ell deia, no? Diu, jo parlo castellà per decret, he estat educat en castellà per decret. Totes aquestes coses que deia, que ho explicava, que sortís una persona tan confirmada, absoluta, segura, ferma, en referència de la unitat de la llengua catalana, de que el català era la llengua de Mallorca, la seva expressió mallorquina, ara Mallorca, i a més que el seu horitzó polític fos els Països Catalans, això despertava uns recels extraordinaris. També tenia una altra contradicció. fermesa amb molta gent que creu que és així o que creia que és així a les Illes Balears. Això li va crear una personalitat extraordinària, una persona molt admirada. Jo no mai havia parlat amb ell directament, però l'havia vist alguna vegada amb algun premi, amb alguna cosa per aquí. I s'ha d'entendre, ja per acabar amb això, s'ha d'entendre que en aquell moment no existia la Universitat de les Illes Balears, que fa una feina excel·lent, eh? Una feina, i es noten moltes coses, els que anem a Mallorca i anem a, a totes les Illes Balears, no? Es nota molt. La qual cosa feia una proximitat, una, com diria jo, com una correspondència més continuada, saps? Mm. I aleshores ell era una persona que això ho portava a l'ànima i en fi ho va viure d'una forma extrema, a més amb molt coratge personal. Coratge personal que no és fàcil, eh? Coratge personal, un intel·lectual, a vegades la gent que, en fi, que més o menys escrivim i fem aquestes coses, a vegades no tots, en fi, al seu moment el sabem donar, eh?
Sí, sí, la màquina d'escriure a la pantalla o l'ordinador, a hores d'ara, cobreix molt, és un mur fantàstic.
Però davant d'una multitud amb el qual tens allí energúmens, persones amb els quals fan coses molt estranyes, i ell, un grandíssim coratge, és una persona admirable.
Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre la figura de Josep Maria Llompart és la doctora Pilar Arnau Segarra, doctora en Filologia i Filosofia amb menció internacional per la UIP, la Universitat de les Illes Balears, i a més és autora de la biografia que avui comentarem, que s'anomena Mentre em resti un bri d'alè, Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país. Doctora Arnau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Avantguàrdia.
Gràcies per convidar-me.
Contents de que hi sigui. Una mica repetint la pregunta que li feia el doctor Soler. És cabdal Josep Maria Llompart o és una figura important, però no cabdal? De vegades aquest matís pot variar molt la cosa.
A Mallorca és més que cabdal.
D'acord.
Jo sempre he dit en moltes entrevistes que sense Josep Maria Llompart Mallorca avui seria diferent. És vera que en aquests moments estem experimentant una gran substitució demogràfica i lingüística brutal, però si deixem de banda això, si pensem fins fa 7 o 8 o 10 anys, la influència de Llompart va ser molt gran, igual que també com la influència d'Aina Moll, en un altre sentit també lingüístic.
Sí, sí, abans de Borja, etcètera, diguéssim.
Exacte.
Sí, sí, però en els últims anys doncs anem a parlar de Josep Maria Llompart. Hem comentat a l'entrada que venia d'una família de militars.
Sí. Clar,
això xoca una mica. Eren militars liberals?
No, de liberals res, res de res. O sigui, per la part de la seva mare, que eren de la Penya, venien de Sevilla, bueno, de la península, sobretot de Sevilla, i
també era família de militars.
Eren tots militars de part de la mare. De fet, havia tingut, crec que un avi, en Llompart, que havia sigut tenint coronel de la Guàrdia Civil, i va ser jutge militar també, no?
Hi ha uns jutge poemes... militar vol dir un compromís
sí.
Encara més
intens, sí.
Més extrem.
Exacte. I per la part del pare és més divers, perquè la part del pare doncs, eren persones de Palma, que havien tingut un forn, havien tingut algun altre negoci, i el padrí, és a dir, l'avi de Josep Maria Llompart, va emigrar a Cuba. Cosa rara, va fer fortuna. Ja. No tothom feia fortuna.
No,
està molt bé que diguis això, perquè sempre hi ha la idea de que tothom havia fet...
Si
l'entitat Amèrica Llatina més antiga que existeix és la Societat de Naturals de Catalunya i després de Balears, és per alguna raó, perquè la majoria no van fer fortuna.
Exactament. Clar. Doncs aquest senyor sí que va fer fortuna, mira per on. I va tornar amb molts diners... i amb una cubana, cosa que la societat ben pensant
no
mallorquina
gens.
Això que un senyor torni casat amb una cubana. Aquesta senyora va morir en una epidèmia que va haver un estiu a Palma i ell es va tornar a casar amb una mallorquina, evidentment,
ara.
I va ser quan va tenir els fills.
Fet aquella bogeria, la cosa, sí.
El que va passar és que aquest senyor pot ser que va saber guanyar diners a Cuba, però a Mallorca no va saber invertir-los. Va perdre tota la fortuna, es va suïcidar.
Caram.
Cosa que no sol sortir en les... Jo ho sé per una entrevista de Josep Maria Llompart, que ell mateix ho contava, eh? Perquè si no, no sol sortir en cap de, diguem-ne, de les anotacions biogràfiques. I llavors, el que hauria de ser pare de Josep Maria Llompart, en Miquel Llompart, clar, l'havien educat per no fer res. Mallorca no vam tenir una revolució industrial, no vam tenir això, vull dir, el van educar per no fer res, per fer de senyor. I clar, què podia fer? Un senyor no podia anar a treballar de pagès, no podia treballar d'altra cosa. Llavors era o militar, o religiós o capellà. I clar,
com
preferis...
tants i tants i llencs.
Exactament, perquè és que no hi havia res més, que em sap greu dir-ho, però... I bé, i aquest senyor va voler ser militant, gràcies a contactes amb uns carlins va poder entrar ràpidament a l'escola militar, es va fer militar, i també va fer carrera, no?, dins de l'estament militar. I va conèixer a Dolores de la Peña. I se van casar i van tenir fills.
Això vol dir que gairebé segur, i també comentàvem el seu suport al franquisme, que en definitiva no els hi va anar malament amb el franquisme, perquè és evident que van haver-hi militars en el cop del 36 que no hi van estar d'acord, per les raons que sigui, però la majoria de l'exèrcit sí.
Ells eren franquistes. De fet, Josep Maria en una entrevista diu que es deia a casa que quan la mare, na Dolors, es va assabentar que havia hagut el cop d'estat, va dir en castellà, perquè ells parlaven castellà entre ells, amb els fills, diu, ara van a ganar los nuestros, una cosa així, sí. No? Que els nostres a Mallorca tot és... Diu, ara van a ganar los nuestros, ara... Bueno, ja està, no?
Era evident
que eren franquistes. Ara, curiosament, això és important, eren franquistes, però igual el pare d'en Josep Maria com el germà gran, que també era militar, d'en Josep Maria, els va saber greu quan van afusellar Emili Darder, el balle de Palma, el 37. Això sí que ho van dir, que pensaven que era una mica exagerat afusellar un home que, de fet, era... A veure... Sí que havia portat la sanitat, havia portat educació...
Sí, però era relativament conservador.
Però que era bastant conservador, exactament.
Era un home d'ordre, diguéssim. Més que conservador, era un home d'ordre.
Sí, sí. d'aquests no sé, socialdemòcrates...
Sí, un demòcrata, no? I per ser demòcrata, doncs, sí. Va tenir mala peça al talent.
Però Mallorca, en aquells anys, amb Forismir i apassionada absolutament pels fets de guerra i la postguerra, la criminalitat en contra dels adversaris és extrema, eh?
Totalment extrema.
Adversaris que la millor eren gent desafectes només, eh?
O simplement per sí. Havia qüestions d'herències, havia qüestions de que aquest veïnat no em cau bé. Vull dir, se va denunciar molta gent de qualsevol manera.
Clar, un Josep Maria Llompart, que aleshores tenia més o menys 15 anys, 15, 16, sí. Per fer... per arrodonir dates, esclar, ja no ets un nen, i més havent passat una guerra en què els nens, per desgràcia, han de madurar molt aviat. O sigui, un nano de 15-16 anys, que ara diríem que és un adolescent justet, en aquella època era un home jove.
Sí, però s'ha de tenir en compte que la guerra a Mallorca va ser molt diferent que aquí. No va haver un front de guerra, tret de Manacor, amb el desembarcament de les tropes en Mayo. Ell, per exemple, deia que li feia molta il·lusió durant la guerra anar a veure com els uniformes, per exemple, dels militars italians.
Clar,
també,
no? Diferents.
Del Bonacaldo Bonacorsi,
exactament,
el comte Rossi,
sí. i tota la
llegenda, sí. Que no tot és llegenda, del que li va permetre la casa de gent mallorquina de fer el que volia, en fi, el que volia,
sí,
deixem-ho així.
Hi ha un llibre fantàstic del pare Massot.
Va venir aquí,
fa uns anys
a parlar-ne, precisament. Sí.
Sí. Sí, no, ell diu que la guerra que no s'ho va passar malament, tret de la por que tenien, evidentment, de les bombes dels avions republicans que venien de Barcelona. Qual cosa va crear també una desafecció cap a Barcelona de molta gent.
Important,
això s'ha de dir.
En
aquest sentit.
Això es va retornar, ho dic per l'aconeixement del d'això.
Sí.
És a dir, hi va haver un... A la Universitat de les Illes Balears, perdona que di això perquè hi era present, que, amb el qual es deia que van venir a bombardejar la ciutat de Palma de Mallorca, és de Barcelona, i llavors un del públic va dir sí, però la proporció és de 1 a 20.
Exactament.
Dels bombardejos de Mallorca. Exactament. Cap a tota la costa de Llevant i Barcelona en concret, o Granollers, o el que sigui, al revés. Llavors es va acabar aquest debat i va sortir la premsa i la gent ja no ho ha esmentat més.
Ja ho va deixar.
A més, és el mateix aeroport.
Sí, sí,
clar. Clar.
Llavors la gent... Això no ha sortit més a la premsa.
Ja s'ha aturat.
De cap banda ja n'heu dit, perquè clar, si fem comparacions... No?
En tot cas, aquell jove Llompart, òbviament, i més a més en aquells anys, la seva educació no podia ser de cap de les maneres en català.
No, res.
No.
De fet, durant la República, en Josep Maria no va anar a l'institut públic perquè els pares tenien por que el pobre nin es contagiés de les idees progressistes. Anava a una escola privada. I en aquesta escola privada, fins al 36, va conèixer els fills del marquès de Zayas, per exemple, el cap de la Falange, i va tenir com a amics els fills del marquès de Zayas, o també de... Ai, com se diu? El novel·lista francès...
Sí, home, el George Bernanos.
El Bernanos. Bernanos, exactament. Vull dir que tots eren més o menys... Sí, sí. Més aviat de dretes, per dir-ho... políticament correcte.
Sí, sí, no, d'extrema dreta, diguem-ho clarament, d'extrema extrema.
Sí, però en el cas del Bernanos, o Bernanos, li dona la volta. Tot el que va veure, ell va denunciar-ho, va ser molt honest, dins del seu catolicisme extrem, va denunciar el que va veure a Mallorca de les atrocitats.
Sí, però ho va denunciar arran de la mort d'un amic periodista de dretes, que el van confondre, perquè eren tan...
el llibre es diu perquè l'interessa és el cementiri sota la lluna, perquè a les platges portant els cadàvers allà els cremaven dels que havien assassinat.
Tornem a Llompart,
Llompart, llavors clar, quan esclata la guerra es depuren els professors i llavors ja pot anar a l'institut públic, no? I és allí com va anar el Ramon Llull.
I allà entra en contacte amb la literatura castellana.
Més que això. Allà ell se queixava que la major part de professors que van quedar eren persones, diguem-ne, d'un nivell cultural molt baix, molt baix, molt baix. I sí, literatura castellana, i per exemple tenia un professor de geografia, deia en Llompart, que en lloc d'explicar-nos la geografia espanyola, cada dia es contaven com anava avançant el front dels feixistes, no? com Franco anava avançant amb les seves tropes. Això era la classe de geografia.
I ja està.
No feien res més. Clar, això te marca per tota la vida.
Sí. Quan fa el canvi? Perquè és obvi que hi ha un moment de canvi, o com a mínim un procés.
Sí, Josep Maria Llompart va tenir la sort de tenir bones influències, allò que diu les males companyies, doncs nosaltres diem les bones companyies. La primera va ser precisament a l'institut, va ser Miquel Llodrà, que era un alumne, un company d'origen de Pollença, el pare era ferroviari, perquè en aquella època havia trens a Mallorca, no com ara, i era un senyor que tenia una gran biblioteca en català, i en Miquel Llodrà va veure que a Josep Maria Llompart li agradava llegir, li va dir, mira, per què no llegeixes en català? Mira, tinc això, tinc allò. I diguem-ne que el va anar formant d'alguna manera. Miquel Llodrà era una persona molt curiosa, va acabar sent... va ser durant molts anys traductor en diferents institucions internacionals. I va ser també una persona que li va obrir un poc el món en Josep Maria, perquè clar, Josep Maria era una persona molt tímida, molt solitària, llegia molt a les biblioteques. Hem de pensar que el seu germà tenia 17 anys més que ell i l'altre 21, no? Vull dir, i els pares haguessin pogut ser per edat pràcticament els padrins, els avis.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir, era un nin solitari, i Llodrà va veure que hi havia un potencial en Josep Maria Llompart i li va començar a passar moltes lectures, no?
I això el va transformar?
Això va començar a transformar-lo. No? Després també, evidentment, la relació amb en Carna Vinyes, que es van conèixer quan preparaven uns exàmens de matemàtiques, perquè ell no era molt bo en matemàtiques. En Carna Vinyes, amb qui se va casar passats 15 anys. No?
Això sí que és un viatge.
Sí, va ser un festeig d'aquells que s'allarguen. I en Carna Vinyes venia d'una família catalana de Lleida, intel·lectuals catalanistes. El seu pare era catedràtic de pedagogia. I era un altre món del que vivia en Josep Maria el dia a dia. Vull dir, aquests dos personatges, Miquel Llodrà primer i en Encarna Vinyes després i tota la vida, no? Van ser les persones que van marcar més. A banda, també diu un de Cèlia Vinyes. Cèlia Vinyes és la germana d'Encarna Vinyes, una gran poeta, però jo no li veig tant la influència, encara que hi ha persones de la família que diuen que sí, això ho hem d'estudiar encara.
Bé, en tot cas, segur que estant en el context i en el contorn...
Ja no ho tinc tan clar.
Devia ser, com a mínim, una persona de les destacades amb el procés.
Sí, sí.
anem arribant als anys en què, Josep Maria Llompart ha d'arribar a la universitat. Esclar, filologia catalana, no. Sospito que no.
No. Home, a ell li agraden les humanitats, però, evidentment, el fill d'un militar no podia estudiar humanitat, no podia estudiar, no sé, literatura, ni història, ni aquestes coses. Li va oferir diferents coses i bé, el pare volia un fill notari, va dir, has d'estudiar dret.
Home,
i bé,
això,
va acceptar.
Això el col·loques bé, el fill, segur.
Exactament.
Que no passarà gana mai més, no?
Sí, però no va anar per aquí la cosa. Perquè, primer, perquè se van tornar a arruïnar aquella família.
Vaja.
La segona vegada. Llavors no li van poder pagar els estudis a Barcelona, sinó simplement venia a Barcelona a fer els exàmens. Uh-huh. Ell estudiava com, no sé, com alumne lliure,
lliure.
Exactament.
Això no era tan inhabitual, eh? Ara sí, sona com una cosa estranya, però...
Era molt
això
normal.
Això succeïa, eh? Mm-hmm. Sí. No, i dins de Catalunya també passava.
Sí, també.
No era. La gent de Lleida, d'aquella manera, o Girona,
no,
etcètera,
no, sí,
era per fer els exàmens a Barcelona, però, en canvi, la resta d'estudis, sí. res.
Bé,
en època sense internet, que això
sense
de vegades
internet,
ho oblidem.
Sí, i sense telèfon, pràcticament.
Fins als anys 70 no hi ha possibilitat de comunicar de forma més o menys periòdica.
Sí.
Pobles al voltant de 30 o 40 quilòmetres a Barcelona. Ja,
sí, doncs això. Això.
Bé, curiosament, Miquel Llodrà també, bueno, estava en una situació similar, Miquel Llodrà i ell estudiaven junts dret, no? Com alumnes lliures, hi ha fotografies que ho il·lustren. Però Miquel, clar, com que era una persona tan, tan espavilada, anava a les tertúlies literàries que hi havia a Mallorca. A Mallorca hi ha hagut una gran tradició de tertúlies literàries ja des de l'època de Joan Alcover. I a la postguerra n'hi va haver moltíssimes, on tot es feia en català, on no hi havia cap problema, perquè els que hi participaven eren persones, algunes eren afectes al règim, el que passa és que eren catalanistes de dretes, cosa que a Mallorca això ha desaparegut, però eren catalanistes de dretes, eren persones que estimaven la llengua, el país, molts eren poetes, Guillem Colom, els germans Massot, etcètera. I feien unes tertúlies en les que es parlava de literatura, es recitava poesia, i allí en Josep Maria va conèixer, per exemple, en Llorenç Villalonga.
Mm-hmm. Bearn.
L'escriptor. Mm-hmm.
Josep Maria Llompart va escriure alguns poemes autobiogràfics que parlen de la seva infància, dels orígens familiars conservadors i espanyolistes i del viratge lingüístic i ideològic que va acabar fent. És el cas del poema Petita història familiar, inclòs al llibre de 1974, Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona.
Doncs heu de pensar bé i creure que el meu pare i l'avi i el besavi eren els àngels tutelars de la infantesa, que Déu o no sé qui volgué donar-me. I em duien a fer voltes, pel Born o per la Riba, i els diumenges i les festes cloendes m'empolainaven i m'assabentaven de com cal que es comporti un bon minyó. Ells m'ensenyaren el parlar de casa, una casa amb reserva garantida de seient confortable a la llotja del cel, i a menysprear aquells altres que parlaven, paraules del carrer, molts de la curta, propis d'aquella gent que el meu pare comandava i l'avi empresonava i el besavi jutjava. Paraules sense polpa ni estatura, que gens no em servirien, si m'arribava el cas, d'haver de manar tropa. I se'n sortiren fins a tal punt, val a dir que nosaltres teníem mitja cama forastera, que no se'm coneixia gens l'accent. Almenys així ho asseguraven les monges que tenien cura de saonar-me aquella bona rel tan dretorera. I quan sonava el meu nom polidíssim, un nom de coronell, José María, Llomparti de la Peña, dins la festa tan tova de cotons i retòriques. I jo m'alçava per damunt de tothom i em posaven el floc color de cel. Les dones de ca nostra s'estremien, agombolant futurs d'aigües ben clares. Primero en español y en catecismo. I tanmateix, mireu com són les coses, no sé què em va passar. Va ser com si es trencassin les finestres dins la vena que em va per la mà esquerra, o com si m'enrunassin tots els castells als rius de les paraules. Jo no sé com va ser, però es morien el pare, l'avi i el besavi. I jo ja no sabia si plorar-los o obrir de bat a bat totes les portes on les paraules del carrer trucaven. Fou aleshores quan les monges prudents i condolgudes remenaren el cap i a casa nostra les dones encetaren un rosari de sospirs de vellut. Però fa estona, molta estona d'això, i a més no té, potser, cap importància, a vegades, dins el serró de vagabund em sobta un bocí de mirall que va a trencar-se'm. I no res més. Camino, camins de rodamont, amb una certa por que l'avi m'empaiti i les paraules han madurat dins mi com una fruita. Ara sóc d'elles i potser dels homes, perquè els mots que altre temps jo no sabia m'han abocat al poble, als difícils carrers de la ventada, als indrets ablamats on he de viure. I qui sap si morir.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Pilar Arnau i amb en Josep Maria Soler parlant d'una figura... té un punt legendari, també s'ha de dir, Josep Maria Llompart, un intel·lectual destacadíssim del segle XX i a cavall del XXI, sobretot per Mallorca, però en general per la llengua catalana. Doctora Arnau, acabem de sentir aquest poema que explica, s'autoexplica Josep Maria Llompart, el seu canvi, la seva manera de fer. A partir d'aquest moment, diguéssim, de la universitat, suposo que el xip ja ha canviat, no? Ja s'ha encès la llumeta o s'ha apagat, no sé, tot és molt relatiu a la vida. Però, en tot cas, ha canviat el seu tarannà. No sé si la família ho devia portar molt bé, això de que comencés a escriure en català i a reivindicar el català com a llengua pròpia.
De fet, és un poquet més tard.
Val, d'acord.
És un poquet més tard. Va morir el seu pare, quan ell, crec que quan ell estudia a la universitat encara. I diguem-ne que la seva manifestació catalana va venir més tard. Ell has de pensar que l'any... es va presentar a diverses oposicions i afortunadament no en va guanyar cap. I l'any 56 va entrar a fer feina d'administratiu. No? Els matins treballava a obres públiques.
Al Ministeri.
Al Ministeri, a la delegació del Ministeri. I s'hora baixa, bé, havia conegut en Camilo José Cela i tota aquella gent que també feien moltes tertúlies. I en Cela li va proposar de fer feina com a secretari, al principi, després va ser ja sotsdirector, de la revista Papeles de Son Armadans. Una revista que va ser molt important a Mallorca i fora de Mallorca en aquells moments, perquè era una revista feta amb bastanta llibertat. Cela havia estat censor, no?, del franquisme, sabia com treballar amb la censura i va publicar moltes coses.
I com escapolir-se'n quan li convenia. Sí, sí.
Però va arribar un moment en què en Llompart va veure que això no era... Bueno, van tenir una discussió i Llompart es va deixar la revista i l'any 61 va ser quan va entrar l'editorial Moll i és quan realment ja comencem a veure un Josep Maria Llompart més catalanista, per dir-ho d'alguna manera. L'editorial Moll feia de tot, però sobretot era director literari, no? És que en aquells moments els editorials no és com ara, vull dir, hi havia 5 persones i tots barrejaven una mica les seves tasques, no?
Empaquetaven els llibres per enviar després signaven el contracte, no?
Llegeixes les memòries del Francesc de Borja Moll i ho fa tot.
Exactament.
Ho fa tot, des dels contes, empaquetar, anar als correus, enviar-ho, etcètera, però clar...
Corregir els llibres dels originals...
Era la preservació i la voluntat de la llengua i això era, en fi, no era un negoci, que sí.
O sigui, donava per anar fent...
Era un motiu. Era un motiu, era una causa.
Clar, i si hi ha papeles, o gràcies a papeles, havia conegut a molts escriptors de l'exili, sobretot per correspondència, no? O a persones com en Joan Miró o altres amics d'en Sala,
tenia
relació amb molts escriptors catalans i valencians, també. No?
A través de Moll, diguéssim.
A través de l'editorial Moll, clar, perquè ell feia totes les cartes, no? No sé, per exemple, en Joan Fuster, en Castellet, en Perucho, moltíssima de gent, va tenir molt de contacte amb ells, i va arribar el moment en què va publicar un llibre de poemes.
Ell mateix.
Ell mateix. Eren uns poemes... Tota l'obra de Llompart, l'obra poètica, té una part autobiogràfica molt important, no? I els primers llibres, sobretot. Però quan va publicar aquest primer aplec, ningú se va sorprendre. Tothom estava esperant, en algun moment havia de publicar. Vull dir que no va ser la gran sorpresa, allò de dir, mira...
Ha aparegut una
Llompart,
veu nova.
No,
bueno, era obvi que en Llompart...
En algun moment ho havia de fer, no? I així va ser. No? I bé, va ser un dels poetes... A veure, com a poeta, en Llompart, jo crec que no se l'ha estudiat encara prou, no se l'ha reconegut, però afortunadament ja tenim la seva poesia completa des del 2018, una bona edició, publicada al Gall Editor, també. Però com a poeta, diguem-ne que falta estudiar-lo encara, perquè té una obra bastant diversa, molt autobiogràfica al principi, més introspectiva al final. Al final parla molt de la mort. Mm. No? Però bé, jo crec que és una obra poètica interessant, però que encara s'ha de...
Sí, perquè ens fem a la idea. Sí. Els matins era aquell... ja em disculparan, gris funcionari...
Avorridíssim, una feina avorridíssima.
Ell ho trobava avorrit.
Sí, no, no, jo conec gent que feia feina amb ell, que deien que es quedarà...
Era allò, sí, sí. En fi, sí. Com es diu de pesar, quan et cau al cap...
Pesafigues.
Pesafigues, això. Era de...
Ho dic bé, això.
Sí, em sembla que sí, és una feina de pesafigues, sí. I a la tarda, en canvi, era el director de Moll i, mentrestant, doncs, escrivia i tenia la vida familiar, etcètera, etcètera. Per tant, estava bastant enfeinat.
Sí, això de la vida familiar està molt bé que ho diguis, perquè jo sempre defenso que si Josep Maria Llompart va poder fer tantíssima feina, va poder publicar tant, va poder fer tants discursos, no? És perquè tenia una persona a casa que s'encarregava de tota la part domèstica. Josep Maria Llompart arribava a casa i no s'havia de preocupar si s'havia de planxar la camisa o què hi havia per dinar.
Clar.
Perquè tenia una persona molt culta, això tenia molta sort, perquè tenia una companya molt culta, que era en Carne Vinyes, que li feia totes les tasques, li organitzava la vida. Així ja podem ser intel·lectuals,
eh? Clar. Això era molt habitual, eh? També no és que fos un cas que el Llompart fos especial.
Sí, però jo sempre ho reivindic.
En alguns casos encara ho és, eh?
Sí, però vull dir que cal recordar-ho, que dius, home, és que el Llompart devia ser un cas estrany. No, d'estrany res, no?
Home, amb tota la feina que feia, jo crec que els seus dies no tenien 24 hores, en tenien molts més, no?
Clar, segur, seguríssim. En tot cas, a partir d'aquest moment d'aquesta triple feina, comença a ser reconegut dins dels àmbits literaris o encara és un...
Sí, dins dels àmbits literaris va ser reconegut des del principi. Les ressenyes van ser gairebé sempre positives. Vull dir que per això sí, no va tenir cap problema. Però és que, a més, de poeta, ell era historiador de la literatura. Va ser el primer historiador de la literatura contemporània a Mallorca. L'any 64 va publicar un llibre que durant molts anys ha estat una espècie de manual de referència, que és La literatura moderna a les Balears. És un llibre que fins als anys finals dels 80 pràcticament no tenia competència perquè no havia res més.
Imagina't, 25 anys.
Oh. I és un llibre... Sí, se va tornar a editar l'any 89, si no recordo malament, però és un llibre de referència. Amb una història molt, molt simpàtica, perquè, de fet, són els textos adaptats de programes de ràdio que va fer a Ràdio Joventut Inca a principis dels 60.
Thank you.
A banda de la poesia, una altra de les grans passions de Josep Maria Llompart va ser la docència. Molt abans de ser professor universitari, a finals dels 50, va impartir un seguit de conferències sobre temes culturals a Ràdio Joventut d'Inca. De la part de la llengua se'n va fer càrrec Francesc de Borja Moll, que ja l'havia tret a la seva editorial, i de la literatura en va parlar Llompart. Aquestes intervencions radiofòniques serien la base d'aquest llibre que comentàvem, La literatura moderna a les Balears, una obra de referència que es va publicar el 1964.
Mira, Pep, el director de Ràdio Joventut d'Inca, el senyor Rufino Carrión, ens ha ofert que xerram de cultura per antena. Jo puc parlar de llengua i tu de literatura. Què t'assemblaria?
Un curs de literatura per la ràdio? Home, em sembla fantàstic. Mancats com estem d'instruments difusors de la nostra cultura i avasats com estem amb actituds més aviat descoratjadores, confesso que aquest projecte em provoca tanta sorpresa com entusiasme.
Ja m'ho pensava que seria així. Però la feina al ministeri te deixarà temps?
Hi hauré d'esmerçar un temps que no sé d'on treure. Però no podem deixar perdre una vinentesa ploguda del cel.
Mira, Josep Maria, a la ràdio els interessa arribar al gran públic. Tu escrius en un llenguatge planer. Es nota que vols arribar a tothom, però...
No passis pena. No concebo la divulgació d'una altra manera. Cal arribar al públic que fins i tot ignora l'existència d'una literatura balear. I això que som la llengua de la primera gran novel·la medieval europea.
La memòria és curta per alguns, i en dictadura encara més.
El que ens toca fer ara més que mai és gairebé una obra d'apostolat. Però amb les dades no n'hi ha prou. El rigor i l'exactitud han de deixar pas a l'amenitat i la cordialitat.
No tinc cap dubte que el resultat de la teva feina serà molt beneficiós per al país i molt perjudicial per les teves hores de son.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Arnau, estem parlant molt de literatura, però em sembla que la banda de participació en els moviments democràtics no ho hem tocat, i no sé si en aquell moment... clar, estem parlant dels anys 60, franquisme, un franquisme que teòricament s'està obrint per al turisme, però és un teòricament, perquè en molts aspectes continua tan reclusit com als anys 40, no? I aquesta, en alguns aspectes no, però en altres sí. No sé quina participació política tenia en Llompart en aquell moment.
Bé, Llompart a partir del 68 es polititza molt. No té res que veure amb el París del 68 ni amb altres estats, sinó amb la seva detenció. El van detenir en la darrera sessió de les aules de novel·la, que eren uns cicles culturals que es feien cada any a Mallorca, del 65 al 68. El 68 el van detenir en ell, en Toni Serra i molts altres. No va passar res greu, no? Van passar una nit a comissaria, però diguem-ne que va ser la primera detenció d'intel·lectuals mallorquins des de feia molts anys.
Per no res en especial?
No, perquè volien fer una conferència i la van prohibir.
I ja està.
Ja està. I el cas és que a partir d'aquí ell se'n va adonar que la cosa havia d'anar per una altra banda. I va començar a participar activament en tots els moviments clandestins que havia a Mallorca, no? No sé, la Mesa Democràtica, bueno, moltes coses, no? Ell sempre hi era. Se va apropar al Partit Comunista per amistat amb Francisca Bosch, que va tenir una gran amistat, però no hi va entrar mai perquè ell no veia clar això de partits a nivell de l'estat espanyol. Ja en aquella època, diguem-ne, veia que l'única manera, no sé, de lluitar realment, de reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura havia de ser des de partits d'àmbit més... illenc, per dir-ho així. No?
Illenc o de Països Catalans?
Això va venir més tard. Les coses van a poc a poc. Ell primer va estar... A veure... És que en aquell moment sortien com a bolets totes aquestes agrupacions. Sí. No eren partits polítics, no?
Tu i jo estem més o menys d'acord, fem un partit
sí,
polític, associació, agrupació...
Sí, però potser demà ja no estarem d'acord, eh? I me'n vaig amb uns altres i d'un altre.
Hi havia partits, corrents, decisions,
exactament.
Un altre partit... Però
tot això amb una clandestinitat a vegades molt intensa i de vegades molt relativa, però en tot cas clandestinitat.
Però a partir del 67 i sobretot del 68 això floreix moltíssim, moltíssim.
Exactament, i ell va participar gairebé en tot. I també va veure que, no només així, també va ser un dels socis fundadors de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de l'ELC, i després va ser president de l'ELC, va ser president de l'Obra Cultural Balear, que no va cofundar, com diuen algunes notes biogràfiques, no? Ell va entrar més tard, va entrar uns anys més tard. I diguem-ne que la seva militància era d'aquest tipus, no? Vull dir, ell no volia formar part d'un partit, i mira que jo sé que li van oferir anar a les llistes del PSM a Palma, al lloc que volgués.
A l'inici de la democràcia, això.
Exactament, això ja després, no? Sí, sí. I ell sempre va dir que no.
Que no era
ell, no. Ell
el
va fer camí. Va fer un discurs molt a favor del PSM, del Partit Socialista de Mallorca, però no va voler entrar mai, ni va voler tenir mai un càrrec, això està clar.
Tot això arriba, com comentàvem, la mort de Franco, o sigui, el 75, a finals del 20 de novembre, mor el dictador, i canvia el panorama, al principi d'una manera molt tímida, però després una més accelerada. Com ho viu en Llompart i com viu la seva feina, que està fent a moll i que està fent...
No sabria dir-te molt bé, la veritat. Jo crec que això va arribar progressivament i pot ser un poc més tard. No sé, això hauria de parlar en un historiador més que no pas jo. Però llegint David Ginard o Josep Massot, jo te diria que la cosa va anar lenta, eh? Va anar bastant lenta. De fet, a Mallorca el gran sostrec ha estat el turisme, no? Vull dir, l'arribada del turisme, sí, és el que...
Ho ha canviat tot.
Sí, que això va canviar la millor més que no aquesta arribada tan lenta de la democratització.
El 1977 va ser un dels anys de més activitat cívica i política de Llompart. El 29 d'octubre va participar en la Gran Diada per l'Autonomia, una manifestació massiva que era la culminació del Congrés de Cultura Catalana i que va omplir la plaça Major de Palma i els carrers dels voltants amb unes 20.000 persones. El discurs reivindicant l'ús social de la llengua, Llompart va reservar una part en castellà per adreçar-se als emigrants nouvinguts. Més endavant, quan es va referir a la llengua pròpia de Mallorca com a català, va haver d'afrontar l'esbroncada d'una part del públic.
Nosotros, que a menudo hemos sentido como una opresión el hecho de ser españoles, porque suponía la imposición de una lengua que nos era extraña y la discriminación de nuestra propia cultura. No queremos que sintáis como una opresión el hecho de ser mallorquines o de convivir con los mallorquines. Respetaremos vuestra fidelidad a vuestra cultura originaria y haremos que os sea más fácil de lo que ha sido para nosotros la fidelidad a la nuestra en el largo periodo de opresión que ha padecido. Pero vuestro grado de integración a la comunidad insular depende solamente de vuestra libre voluntad, siempre conscientes de que vuestra acción conjunta en pro de la autonomía de las islas contribuye muy eficazmente a la creación del clima necesario para que vuestros pueblos de origen recobren su propia autonomía. Els illencs hem estat sempre hospitalaris i no voldrem mai que la nostra llengua sigui signe d'opressió ni de discriminació per ningú. Però tampoc no hem de sofrir més opressions i discriminacions en nom d'una altra llengua. Admetem en bona hora que els infants castellans puguin trobar a l'escola la seva llengua materna. Però exigim que els nostres hi trobin la nostra, ja des d'ara, sense esperar ni un dia més. I exigim-nos a nosaltres mateixos el coneixement ple de la nostra llengua, de manera que siguem capaços d'usar-la oralment i per escrit en tota ocasió. Que no ens vegem obligats a usar el castellà per parlar de qüestions científiques o de cultura simplement, perquè som analfabets en la llengua pròpia, encara que en un altre estiguem alfabetitzats i tinguem títols universitaris. Tenim una llengua de cultura, apta per tots els usos, per elevats que siguin. I serà culpa nostra si no és usada amb l'amplitud i els nivells que es mereix. I no tinguem por de donar aquesta llengua nostra el nom amb què és coneguda i estudiada arreu del món. El de llengua catalana.
En mallorquí! En mallorquí! En sa llengua de sa terra!
No, no! Català, català, català! Que cap mallorquí no es deixi enganyar creient que el fet d'admetre la nostra catalanitat suposa acceptar una dominació o una superioritat de Catalunya sobre les illes.
En mallorquí!
Català, català, català!
En sa llengua de ses illes! En mallorquí!
Això és En Guàrdia.
Doctora Pilar Arnau, després del que acabem de sentir i el que veníem parlant, no sé si en Llompart cada cop es va abrandar més amb els anys. O sigui, la sensació de que el primer Llompart és una cosa i aquell Llompart de l'any 77, que a més no té cap mania ni problema en defensar la unitat de la llengua, defensar-ho en un ambient que teòricament era molt més fàcil saltar-se allò que deien i seguir, com van fer tants, etc, etc, etc. I en canvi ell s'hi posa. Què li havia passat? Com s'havia transformat per ser un home tan, tan abrandat en aquell moment? Li havien passat coses o simplement va ser una evolució pròpia?
Jo crec que és la seva evolució, no? El seu ideari anava evolucionant. De fet, reivindicant la unitat de la llengua i el nom de la llengua com a català, ja s'apropava a les manifestacions posteriors a l'any 79, per exemple, a favor de la unitat dels Països Catalans. Josep Maria Llompart ho tenia molt clar. I tenia molt clar que el tret identitari més important dels Països Catalans era la llengua. Cosa que ara ja no és així, no? No, bueno, senyor historiador.
També s'ha d'entendre, amb referència a aquests anys per situar-nos, és a dir, en l'evolució de la universitat i de l'increment de la civilitat que hi ha a les Illes Balears, amb el qual el turisme segur que dona una visió oberta amb certes coses, que els adversaris eren molt soques. Sí. És que no sé, no vull l'expressió, és a dir, jo recordo, en fi, per viatges i contactes i coses a les Illes Balears, que clar, la ignorància declarada dels adversaris feia molt difícil que s'hi apuntés gaire gent en aquell moment, si no era per raons polítiques, perquè és que eren coses que era de vergonya aliena la ignorància extrema d'aquesta gent, les barbaritats que arribaven a dir, algunes caient amb absurditats fins i tot racials, unes barbaritats tan extremes que això no tenia massa sentit.
Cosa que, per fi, ara tampoc no vull ser... no va anar bé la cosa, perquè, és clar, malgrat tota aquesta poca intel·ligència, diguéssim, de la gent que defensava coses contràries, defensava Llompart al 77, la situació no és ni molt menys com l'hagués volgut Josep Maria Llompart, no?
No, però diguem-ne que... A veure... fins al no sé, fins al govern de Bauçà, d'aquest nefast president que vam tenir, se defensava les forces de dretes i de centredreta defensaven un catalanisme regionalista molt folclòric, però ningú parlava en contra de la unitat de la llengua, vull dir, era evident, no? Sí, sí. No se potenciava com s'havia de potenciar, però problemes a partir del govern d'en Bauçà, que cada vegada anem cap enrere. I ara, en aquests moments, curiosament, hi ha lleis, o volen fer lleis, que van contra la llengua, però, d'altra banda, tenim moltíssimes activitats institucionals pagades pel govern a favor de la llengua, amb més cursos de català que mai, que no basten per tenir més cursos de català que mai. Vull dir, és una cosa... Sí, és lluita, molt estrany en aquests moments.
Quan es fa de partidista, sí. La política en general és de tothom. Però quan això es queda en mans d'un partit polític determinat, s'empobreix per força i depèn molt dels lideratges que hi hagi, la gent que hi hagi davant i dels interessos a nivell de l'Estat.
En tot cas, el que hem sentit d'en Llompart a l'any 77 vol dir que aquests problemes que ara es viuen molt intensament s'estaven covant. Perquè això de mallorquí, català, va per aquí.
Sí i no. Perquè fa poc vaig parlar amb Antoni Mir, que va estar, ara és el director de la nova editorial Moll, i durant molts anys va ser president i gerent de l'obra cultural. I Antoni Mir té una altra... una hipòtesi, no sé. Ell ho explica d'una altra manera. Diu que moltes de les persones que van cridar mallorquí, no vienen... ha anat al col·legi en català. Vull dir, no tenien encara aquest concepte. Que hi havia una certa catalanofòbia encara, no? De
la Guerra Civil.
De la Guerra Civil. Estem parlant l'any 77. I que era una manera de reivindicar el català de Mallorca. Pot ser que per una minoria fos així, perquè ell me va donar noms de persones que després han tingut càrrecs importants en partits d'esquerres. Però és vera que molta gent, sí, reivindicaven mallorquí. Ara no hi ha una reivindicació tan, tan forta del mallorquí. L'escola ha aclarit moltes coses, jo crec que la immersió lingüística i això. El que passa és que tenim una substitució demogràfica molt, molt gran. I no hi ha hagut mai realment un projecte d'acollida lingüística i social d'aquestes persones. Mm-hmm. I són milers. Penseu que Mallorca creix en demografia, les Illes Balears, després de l'Índia,
sí, sí,
i no és per naixements.
Clar, a l'època de Llompar això no passava. Això estem parlant de l'any 77. Ell mor el 93, per tant, queden uns 15 anys, una mica més. Esclar, aquests 15 anys són claus per la trajectòria de Llompar. És com si fes un canvi, un salt. Què és el que fa amb aquests anys que el fa sobreeixir?
Fa molts de discursos. Fa molt, participa en totes les activitats que se li demana. Per exemple, l'any 89 es va implicar molt en la defensa d'en Macià Manera, que era un picapedrer de Montuïri, al qual se li va aplicar la llei antiterrorista, se'l van dur a Madrid, i ell va anar a Madrid a reivindicar realment la innocència d'aquesta persona.
Oh, això és un acte de molt valor, eh?
Exactament.
Perquè en aquell moment tothom es va arronsar i ell va fer el revés. I ell sabia el que era l'estat espanyol per la família que venia. Eh?
Mm. Ell i altres persones, també un personatge que potser el coneixeu, que li diem Balutxo, no? Bartomeu Balutxo, i altres persones van anar...
Bartomeu Mestre.
Exactament, Balutxo. Bartomeu Mestre Balutxo, nosaltres li diem Balutxo.
Sí, sí, Bartomeu Mestre. Tomeu.
Sí.
Tomeu Mestre.
I això li va representar alguna càrrega amb ell especial?
Home, càrrega no ho sé, però pintades a la façana de casa sí que em va rebre.
Sí.
Sí, coses com aquí vive un cerdo catalanista i coses semblants, la façana de casa de tant en tant l'havien de repintar.
Doctora Pilar Arnau Segarra, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos Josep Maria Llompar. Ella és l'autora d'aquesta biografia, Mentre em resti un bridaler, Josep Maria Llompar de la Penya, un home polifacètic al servei del país. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, gràcies també. I ja està, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato i Xavier Pujol.